Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
Bon dia. Tot i que s'ha aconseguit reduir més d'un 50% l'ús d'antibiòtics en animals en els darrers 5 anys, l'ús excessiu d'aquests medicaments continua suposant una greu amenaça. El problema es troba sobretot a les explotacions ramaderes intensives, a les macrogranges. Allà els animals tenen més infeccions i, per tant, s'usen més antibiòtics, fomentant així l'aparició de superbacteris, que són resistents als medicaments. Aquests superbacteris es transmeten als humans i l'Organització Mundial de la Salut alerta que el 2050 podria causar més mortalitat que el càncer. La solució passa en gran part pel model de ramaderia extensiu i de qualitat. D'això ha tractat el primer Congrés Internacional de Ramaderia Regenerativa celebrat a les Balears. Tot i que sigui un territori limitat, l'extensiu és un model viable i rendible. De fet, els productors de mens ecològics han multiplicat per 7 les seves vendes en la darrera dècada gràcies, també en bona part, a l'increment de l'interès del sector turístic. Ho explicam a més detall en uns minuts abans, com sempre, però, altres titulars. El govern pretén ampliar en fins a 10.000 hectàrees les zones marítimes d'alta protecció d'espècies a les illes, sobretot al Parc Nacional de Cabrera i Sóller. Victòria Morell, bon dia.
Bon dia. L'objectiu és la preservació del medi marí per permetre la gestió sostenible dels recursos pesquers. Avui l'executiu ha presentat el Pla al Consell Pesquer de les Illes.
Avui fa 50 anys que Joan Carles I va ser proclamat rei d'Espanya.
Fent-ho coincidir també amb els 50 anys de la mort del dictador Franco, Memòria de Mallorca demana que, com mana la llei, s'inclogui al currículum escolar de secundària la memòria democràtica, el franquisme i la repressió.
Tot a punt per a l'encesa dels llums de Nadal a Palma.
Serà a partir de les 7 a la plaça d'Espanya. S'esperen més de 20.000 persones i no es descarta tallar el trànsit.
En els esports, Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. El Real Mallorca ja és a Vila-real per jugar a les 9 del vespre a la Ceràmica davant d'un dels equips més potents de la Lliga, com és el conjunt del Vila-real, que l'any passat va apallissar el Mallorca per 4-0. En quant al tennis, a Bolonya encara s'està jugant el primer punt de semifinals entre Espanya i Alemanya. El partit entre Pablo Carreño i Jan Straff està en el segon set, en el tie-break. De moment, gran remuntada de Pablo Carreño, que perdia 1-5 i està 7-6 a punt de guanyar aquest primer punt. Recordeu que posteriorment arribarà el torn del mallorquí Jaume Antoni Monà, que s'enfrontarà a l'actual número 3 del món, Alexander Zverev.
Menorca continua en avís taronja per mala mà i groc per vent. A Mallorca també hi ha avís groc per mala mà a la part de la serra, al nord i al nord-est. Tomàs Solom, què tal? Bon dia.
Bon dia. Avui la borrasca mediterrània que ja ens va afectar i ens va deixar precipitacions, vent i una forta davallada de les temperatures comença a desplaçar-se cap a l'est de la Mediterrània i ara mateix ens deixa un temps més tranquil. Moltes estones de sol han permès d'alguns intervals de núvols baixos i avui cap vespre amb l'arribada també d'alguns núvols prims. El vent comença a minvar d'intensitat, principalment a Mallorca i a les Pitiüses, encara amb alguns cots moderats forts en el cas de Menorca i en aquest indret també en temporal marítim. Avui les zones han arribat a superar els 8 metres d'altura màxima i si bé és cert que durant el cap vespre podria a minvar també un poc el temporal, encara mantindrem aquestes àrees de maregassa i fins i tot de mar desfeta. Esperam per demà que el temporal vagi minvant també amb algunes àrees de maror, tot i que no farà nata del tot, i el vent començarà a girar a ponent. De fet, dilluns tornaria a augmentar la seva intensitat. Quant a les temperatures, avui pugen lleugerament les màximes, ara mateix registres entre els 12 i els 15 graus, i amb una situació de temperatures a la baixa durant el vespre. A nit han tingut gelada, principalment a punts del migjorn de Mallorca, a la zona de Campos. Avui vespre pensam que de forma local es podria tornar a repetir. Demà veurem interval de núvols prims, no esperant precipitacions, vent de l'oest, i les temperatures sí que aniran a l'alça, sobretot durant el dia, en registres que podrien superar els 18 graus.
Gràcies, Tomàs. Són les 2:04. Luis Menéndez, el control tècnic. Comencem.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Els superbacteris resistents als medicaments podrien matar més gent el 2050 que el càncer, segons l'Organització Mundial de la Salut. El consum excessiu d'antibiòtics és un dels factors que explica l'increment dels superbacteris. No només es fa un mal ús d'aquests químics entre els humans, sinó que també es produeix amb els animals, sobretot a les granges, tot i que val a dir que en els darrers 5 anys l'ús d'antibiòtics en animals s'ha reduït més d'un 50%, segons el Ministeri d'Agricultura. Precisament, el primer Congrés Internacional de Ramaderia Regenerativa, celebrat aquesta setmana a les Balears, ha posat de manifest la importància de la ramaderia extensiva per combatre l'aparició de bacteris resistents als antibiòtics. Tot i que les illes són un territori limitat, les dades indiquen que l'extensiu és un model viable i rendible. A Mallorca, els productors de me ecològic han incrementat per 7 les seves vendes en els darrers 10 anys.
I només també en el darrer any l'augment de vendes ha estat del 30%. El model de ramaderia regenerativa ha de ser ecològic i extensiu, condició que a priori pot pareixer incompatible amb un territori limitat, com són les Illes Balears. No obstant això, els pagesos apunten que, independentment de l'extensió, el requisit és que hi hagi un nombre limitat d'animals per hectàrea i que puguin pasturar la major part del temps. Un model que s'ha aconseguit fer rendible gràcies en part a l'aposta que ha fet el sector turístic, com reconeix Xisco Llampar, productor de me ecològic.
Ja fa 10 anys que Cadena Garden hi va apostar i ara que Cadena Mac Hotel també hi ha apostat, i això pues, que permet tenir una estabilitat comercial molt important. Llavors nosaltres també ens dedicam, evidentment, a comercialitzar en restaurants particulars, carnisseries...
Des de la perspectiva sanitària, els estudis constaten que les explotacions intensives, com les macrogranges, els animals pateixen més infeccions pel fet d'estar tan junts. Això implica un major ús d'antibiòtics, fins i tot utilitzats de manera preventiva, i aquest fet contribueix a l'aparició de superbacteris que acaben sent resistents als medicaments. Uns bacteris que poden passar fàcilment dels animals als humans, com explica el metge i microbiòleg de l'Hospital de Manacor, Xavier Mesquida.
Si després hi ha una bona neteja de la zona de la cuina on tu has posat aquella carn, o fas una neteja simplement amb una baeta i un poquet d'aigua i poses una amanida, comences a fer una lletuga, una tomàtica, o sigui, un aliment que te menjaràs cru, aquest aliment se pot contaminar per bacteris que puguin estar a l'àrea de la cuina on tu has treballat.
Els bacteris no és que siguin més agressius que abans, sinó que simplement són més resistents i en cas d'una persona vulnerable pot arribar a provocar un greu problema de salut si els antibiòtics no fan efecte.
I aquestes bacteris patògenes són les que són les que causen una infecció, i llavors una infecció pot ser d'una infecció molt lleu, o sigui, tu pots tenir una infecció urinària que sigui una simple cistitis, que és molt habitual en dones, però que cistitis te pot passar en el ronyó i fes una pielonefritis, i la pielonefritis pot passar la sang, que és una bacteria, una septicèmia, que és gravíssima. Això depèn molt de les circumstàncies personal de cada persona.
Un altre efecte directe sobre l'ésser humà és que la carn ecològica té un valor nutricional de major qualitat que la que surt d'una macrogranja.
Realment hi ha molta diferència. O sigui, nutricionalment xerrant, les proporcions de diferents greixos, que hi pot haver suport de proteïna de qualitat és superior, és molt superior.
La carn de qualitat del ecològic té omega 3, té un oli de 74, una carn feta amb engreix, amb els mateixos animals, amb un engreixadero, ja no té aquesta qualitat. Per què? Perquè la fisiologia de l'animal fa que els greixos passin de ser polisaturats a monosaturats.
Per descomptat, en aquest model no hi ha ni herbicides ni pesticides, ja que un dels altres requisits per ser considerat ecològic és que el terreny no es pot fer malbé ni contaminar. Ho detalla la veterinària d'APAEMA, impulsora del Congrés Internacional de Ramaderia Regenerativa, Magdalena Drové.
En vez de tenir animals a lloure per tot, que això el que fa és degradar el terreny, sobrepasturar i quedar sense alimentació, el que se fan són parcel·les més petites i se van rotant tots els animals junts de forma que pasturin només 2-3 dies a cada zona i no tornin allà mateix fins al cap de 2-3 mesos. Què feim amb això? Potenciant moltíssim el creixement, deixant descansar les plantes i potenciant moltíssim la quantitat i la qualitat de menjar disponible.
El següent repte dels productors ecològics és incrementar l'oferta davant de la creixent demanda. El problema, apunta Drover, és que no hi ha capacitat suficient als escorxadors.
Més coses. Avança el pla d'ampliar fins a 10.000 hectàrees les zones marítimes d'alta protecció d'espècies a les illes, sobretot al Parc Nacional de Cabrera i Sóia. L'objectiu és la preservació del medi marí per permetre la gestió sostenible dels recursos pesquers, això amb la participació directa en la seva gestió dels agents implicats. Fonamentalment, els pescadors professionals, a dir d'avui 440 repartits en 265 embarcacions, però també altres de la nàutica social.
En aquest sentit, el govern ha presentat avui el Pla de Conservació Marina al Consell Pesquer de les Balears, l'òrgan assessor de l'executiu en matèria pesquera i d'ordenació i conservació dels recursos marins i pesquers. L'administració autonòmica diu que el text presentat contempla igualment la promoció de la recerca científica aplicada als usos pesquers. També s'ha posat sobre la taula el compromís d'aprovar els plans de gestió de zones marines protegides que venen de l'anterior legislatura. Domingo Bonnín, president de la Federació de Confraries de Pescadors, i Joan Simonet, conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural.
Els nostres recursos estan molt ben conservats, que no tenen res a veure a la península. Per tant, la filosofia del pescador insular és totalment diferent a la del pescador peninsular, i així tenim els recursos com els tenim.
La investigació i el desenvolupament per aconseguir també una cosa que és molt important a la gestió, que és tenir dades, dades reals de com està la nostra mar, com està evolucionant. Nosaltres veiem que va bé.
El Pla de Conservació Marina de les Balears preveu igualment que abans de final de l'any vinent s'hagi aprovat un pla d'acció per a la conservació d'una de les classes de peixos més amenaçades per la pesca a nivell internacional, les rajades i els taurons.
Els pescadors recreatius i professionals de Formentera veuen amb bons ulls l'ampliació de la reserva marina d'Esfreus, però també han mostrat alguns punts de fricció. Els recreatius demanen poder pescar una zona de veda on només poden feinejar els professionals. Ens ho conta l'Ena Trini.
El Consell de Formentera assegura que va arribar a un acord amb els pescadors de l'illa, però els recreatius diuen que finalment varen consensuar les propostes amb el govern i aplaudeixen el canvi normatiu dins zona de reserva. Escoltem al seu president, Paco Mayans.
Hasta ara, un pescador recreatiu podia agafar peix comercial, una unitat per persona amb un màxim de 3 per embarcació. Això s'elimina i munam a la limitació genèrica de 5 quilos per persona amb un màxim de 25 quilos per embarcació.
Els pescadors professionals també celebren la proposta d'incrementar la reserva a la zona sud de Formentera i a aigües interiors davant la zona d'Escaló. Ivan Pérez és el patró major de la confraria de pescadors.
Ojalá hagués sigut un poquet més grossa, però ja està. És a dir, tot el que ens donen i tot el que es protegeixi com a reserva marina i tota aquesta figura com a reserva marina d'interès pesquer, al final és beneficiós per tots.
Però no tot ha estat consens.
Hi ha un tema que és una zona de veda que hi ha entre l'Espardell i la zona de Llevant de Formentera, on, curiosament, sí que poden pescar els pescadors professionals, però no poden pescar els pescadors recreatius. No?
Si volen, les lleis que jo tinc, i ells poden pescar allà dins igual que jo, i jo els hi dono totes les lleis que jo tinc. Puc donar un exemple. És a dir, jo no puc treballar durant 6 mesos ni dissabtes ni diumenges. Pues que agafin els recreatius i que els hi deixin pescar allà, però dissabtes i diumenges durant 6 mesos no se pot anar.
Pròximament el govern traurà a exposició pública l'ampliació d'aquesta reserva.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
2:13. L'Ajuntament d'Eivissa espera que el desembre estiguin enllestides les obres de manteniment del centre social de Sa Miranda, ubicat a Sa Penya. El consistori asseguren que l'edifici estava en molt males condicions per falta de manteniment. Gemma Huasc.
El consistori ha iniciat les obres ara fa 2 setmanes i es preveu que s'allarguin durant un mes. A l'Ajuntament destaquen que el centre no reunia les condicions necessàries ni per als treballadors ni per als usuaris per la falta de manteniment durant anys. Va arribar un punt, asseguren, en el qual no es podien desenvolupar les activitats adequadament. Lola Penín és regidora de Benestar Social de l'Ajuntament d'Eivissa.
Tiene que reunir las condiciones adecuadas tanto para los usuarios como para los trabajadores que están, es donde se realizan las actividades. Sa Miranda es un centro que se desarrolla muchos programas socioeducativos, comunitarios, y en breve presentaremos también el diagnóstico de lo que es la parte de los barrios antiguos.
En aquest centre es duen a terme diversos programes socioeducatius destinats a famílies de la zona, també als menors, amb l'objectiu de promoure la cohesió i la inserció social al barri de Sa Penya. Les feines consisteixen a sanejar l'edifici de les humitats, a restaurar la fusteria i la instal·lació elèctrica i arreglar altres deficiències que s'han trobat. Una vegada acabin els treballs, es volen implantar nous programes de l'àmbit social. Les obres tenen un cost de 40.000 euros.
I en un to més festiu, tot apunta avui a Palma per a l'esperada encesa de llums de Nadal. Serà a les 7 del vespre a la plaça d'Espanya. S'hi esperen més de 20.000 persones i és la primera vegada que la renovada plaça esdevé l'escenari de l'inici d'aquest acte.
Avui a les 4 retiraran també les terrasses per garantir la cabuda de més públic. S'ha triat aquest indret després que l'any passat l'esdeveniment concentrés a més gent del que havia previst. L'espectacle d'encesa durarà 30 minuts i si tot surt com està previst, Palma s'il·luminarà amb els colors de Nadal a les 7:35.
Avui fa just 50 anys que Joan Carles I va ser proclamat rei d'Espanya. Això vol dir també que aquesta setmana s'han complert els 50 anys de la mort del dictador Franco. Precisament coincidint amb aquest aniversari, Memòria de Mallorca denuncia una greu mancança normativa que impedeix que l'alumnat d'ESO estudiï adequadament la dictadura i la repressió franquista. L'alerta arriba en una setmana simbòlica, marcada també per actes institucionals de coronació i reforçada per una enquesta de 40DB que detecta un afebliment notable de la memòria democràtica entre les generacions més joves.
Segons el sondeig, gairebé una quarta part dels joves considera assumible un règim autoritari, però de la meitat desconeix com va morir Federico García Lorca, mentre que molts tampoc saben situar el franquisme en el temps. Els efectes del desconeixement també apareixen en altres àmbits analitzats per l'enquesta. Només la meitat dels espanyols identifica el cop d'estat de 1936 com l'inici de la Guerra Civil, un percentatge que baixa el 27% entre els votants de Vox i el 29% entre els del PP. Margalida Moll és professora d'Història i membre de la Comissió d'Educació de Mallorca Democràtica.
La biografia és molt clara. En memòria democràtica no saben res. Per tant, pensa que dins el currículum o se fa molta incidència en el nazisme o se fa incidència de la Segona Guerra Mundial o diversos moments, però el fet de que no estigui obligatori dins el currículum fa que hi ha una ignorància significativa.
Tot i que hi ha un mandat legal per incloure la memòria democràtica, el franquisme i la repressió al currículum escolar, aquest prové de la Llei Estatal de Memòria Democràtica 2022 i no de la LOMLOE, que és la Llei d'Educació.
A més, el Reial Decret 207/2022, que fixa els ensenyaments mínims, no estableix de manera explícita el franquisme com a contingut obligatori a l'ESO. Això fa que la dictadura només aparegui als currículums de batxillerat, la qual cosa deixa els alumnes d'ESO i de formació professional sense estudiar aquest període en la seva etapa educativa obligatòria. Maria Antònia Olivé és la presidenta de l'Associació Memòria Democràtica de Mallorca.
Si no l'ensenyem, els adults, ja t'ho dic, no saben, i si treballen a dir que no els importaria viure en una dictadura, però desconeixen que hi havia una repressió contra les dones, que hi havia una repressió contra la cultura, que hi havia una repressió contra la classe obrera, que hi havia manca de llibertat absoluta, tot això, les presons plenes, tortures, violacions de drets humans, afusellaments, o sigui, condenes absolutament injustes, etcètera. Tot això ells no ho veuen. No ho veuen perquè no ho toquen, i que no els han ensenyat, s'atreveixen a dir aquestes coses.
Davant d'aquesta situació, Memòria Democràtica ha anunciat la creació del Premi Pere Capellà de Memòria Democràtica i Educació destinat a l'alumnat de les Illes Balears i elaborat en l'assessorament de docents i experts. El guardó, que celebrarà la primera edició el proper curs 2026-2027, vol reforçar el coneixement crític del passat recent i retre homenatge al mestre i dramaturg Pere Capellà i Roca, víctima del franquisme.
Precisament, Palma acull avui el tercer cap de setmana antifeixista, una iniciativa organitzada per Més per Palma, les fundacions Darder Mascaró i la Fundació Copieters.
Les jornades presentades avui per Neus Trullol i Miquel Rosselló reivindiquen la necessitat d'enfortir la memòria democràtica i fer front a l'avanç de l'extrema dreta.
I aquest dissabte, 22 de novembre, el Moviment Feminista de Mallorca dona el tret de sortida als actes del 25N amb un homenatge a les dones i infants assassinats per violència masclista. Al Jardí de les Dones, al Pati de la Misericòrdia, s'ha plantat una flor al Jardí Feminista, en record, de les víctimes. L'acte també ha comptat amb la lectura d'un poema càrrec d'Àngels Cardona i amb una intervenció musical de Jimena González, del Pino Hernández i María Elena Ferrando Molina.
El col·lectiu recorda que continua sent imprescindible sortir al carrer any rere any perquè la violència masclista continua condicionant la vida de les dones. Enguany, 38 dones han estat assassinades per les seves parelles o exparelles i ja en són 1.333 des de l'any 2003. El Moviment Feminista de Mallorca reivindica la necessitat que les institucions mobilitzin recursos reals per garantir els drets i les llibertats de les dones i denuncien que l'hostilitat cap al feminisme i també el retrocés en drets persistirà mentre no hi hagi un compromís social ampli. Maria José Busquets és la portaveu del Moviment Feminista de Mallorca.
Perquè l'única manera de lluitar contra això és mobilitzant recursos. I les institucions són qui tenen la responsabilitat. S'ha de mobilitzar més en programes de prevenció, en fer una coeducació verdaderament feminista. S'han d'avaluar les polítiques contra la violència masclista i s'ha de veure on estan fallant i en què poden millorar.
Els actes culminaran el dimarts 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, amb una manifestació que sortirà a les 6:30 de la plaça d'Espanya i avançarà per Avinguda Alemanya fins a arribar a la plaça del Tub, on es llegirà el manifest unitari.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
En clau estatal, el BOE ha publicat avui el decret que desplega la llei L, aprovat per unanimitat al Congrés i que permetrà concedir fins a 10.000 euros mensuals a persones amb aquesta malaltia en fase avançada. La norma crea un nou grau de dependència extrema, reforça el sistema amb 500 milions d'euros i garanteix atenció personalitzada a les 24 hores.
Tots els grups han donat suport al decret, però critiquen el retard d'un any en la seva financiació. La llei inclou també protecció pels cuidadors, ajudes pels electrodependents, la creació d'un registre estatal de malalties neurodegeneratives i també un impuls a la investigació a l'Institut Carlos III.
En internacional, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat que la Unió Europea invertirà 7.000 milions d'euros addicionals per impulsar les energies renovables i ampliar l'accés a l'electricitat a l'Àfrica, on 600 milions de persones encara no en disposen. L'anunci s'ha fet en la cimera del G20 a Johannesburg.
En aquest mateix fòrum, el president espanyol Pedro Sánchez ha reclamat respectar la Carta de l'ONU a tot el món, tant a Ucraïna com a Palestina, i ha advertit que el desenvolupament és impossible sense pau. També ha alertat que la desigualtat global és tan greu com la crisi climàtica i ha defensat una fiscalitat i internacionalitat justa, demanant no retrocedir en les formes fiscals.
Inequality must also be at the center of our agenda. We face an inequality.
La desigualtat ha d'estar al centre de la nostra agenda, plantar encara la desigualtat i també a l'emergència climàtica, diu.
Són les 2:22 minuts, feim una petita pausa i arribaran ja els esports.
Alça la veu davant la violència contra les dones. L'Ajuntament de Palma ofereix suport integral a les víctimes i promou una societat més justa i igualitària.
Perquè les violències contra les dones es troben a tots els àmbits, familiar, laboral, d'oci, íntim, amb el compromís de tothom, responem davant la violència contra les dones.
Ajuntament de Palma és igualtat. Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX. Lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear. El 22 de novembre a les 18:30 hores arriba al Teatre Principal d'Inca Gris de la Còrcoles, un conte d'equilibri sobre cable per a grans i petits. Un espectacle íntim de dansa, circ, ple de poesia visual. No et quedis sense entrada. Ens veiem aquest dissabte. Entrades a la banda a teatreprincipalinca.com.
Descubre lo que pasa cuando vives Miró desde dentro. Por solo 40 euros al año, disfruta de acceso libre a la Fundación, actividades exclusivas, invitaciones gratuitas y muchas más ventajas. Hazte amigo hoy y con el código AMIGO2 tendrás 2 entradas gratuitas más. Todos los detalles en miromallorca.com. Vive el arte. Respira Miró. Ayuntamiento de Palma.
Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva a IB3 Ràdio. El Real Mallorca vol recuperar el somriure i el bon camí amb un bon partit i, per què no, amb el premi dels 3 punts a la ceràmica. No serà gens fàcil. Villarreal és tercer. És l'equip més golejat de primera i, a més, encara cou en el Mallorca el 4-0 encaixat el passat 25 de gener d'enguany. De la darrera hora del conjunt vermell mos informa des de Villarreal el nostre enviat especial Toni Fuster. Bon dia.
Bon dia, Toni Tenerife i oient de l'informatiu migdia des de Villarreal, des dels exteriors d'aquest estadi de la Ceràmica, on a partir de les 9 del vespre el Real Mallorca visitarà aquest Villarreal. Ara mateix dos equips que es troben en un bon moment després de les seves darreres victòries aconseguides a la darrera jornada. Avui a la 13a del Mallorca seran baixa Leo Román, Lato, Cumbula i Dani. Per decisió tècnica, aquest darrer, Salí i el porter del filial, Nil, són les novetats, en aquest cas, per part del Real Mallorca. Pel que fa referència al futbolista convocat del filial, tornen, després d'haver anat amb les seves seleccions, entre d'altres, el futbolista possiblement més important, el màxim golejador, Vedat Muriqi, i també el porter Lucas Bestron, que si no hi ha res de nou, tornarà a ser titular a la jornada d'avui. Un Mallorca, m'ho imaginam, amb poc canvi respecte als que van jugar contra el Getafe. Mateu Morey podria entrar al lloc de Mojica si troba el míster convenient donant-li descans després d'haver arribat a la seva selecció i un viatge molt llarg, i també podria ser una altra novetat, en aquest cas Morlanes, que podria jugar de principi i no fer-ho, en aquest cas, el futbolista Omar Mascarell. El Mallorca es troba concentrat a l'hotel NH Mindoro de Castelló, a 15 minuts aproximadament d'aquest estadi de la Ceràmica. S'espera bon ambient per al partit d'avui vespre, que serà dirigit per el col·legiat José Guzmán Mansilla. El Mallorca té l'oportunitat d'intentar treure un resultat positiu si pensam que el Villarreal també no sortirà amb el seu millor equip, pensant en que la setmana que ve visitaran el Borussia de Dortmund. A partir de les 7 de l'hora baixa, tornem en el programa Esport 3 en joc, en la prèvia, les nostres seccions habituals i la transmissió des de la Ceràmica d'aquest Villarreal Real Mallorca.
Moltes gràcies, Toni Fuster, per aquesta darrera hora de la 13a jornada. Ahir es va jugar un partit, València 1, Llevant 0. Des de les dues es disputa el Deportiu Alavet 0, Celta de Vigo 0. I com ha dit Toni Fuster fa moments, a les 9 del vespre arranca el Villarreal Real Mallorca, però aquí a IB3 Ràdio ho fem des de les 7. Més futbol. L'Europa, segon classificat del grup segon, serà el rival de l'Uda Eivissa de cara al diumenge. L'històric conjunt de la barriada de Gràcia, Barcelona, protagonitza un inici de competició idíl·lic. D'aquest equip i del partit de demà, a parlar aquest migdia, Miguel Álvarez, tècnic de l'UD, i que ha parlat francament bé del conjunt visitant.
Hay un grandísimo trabajo, indudablemente, porque balón parado son muy buenos, en transiciones son buenos. Si tienen que jugar, saben, no de ahí hay registro, eso no es casualidad. Ahí es un equipo que juega bien al fútbol y además gente que tiene hambre, que van, que le meten un ritmo y una intensidad a los partidos muy interesante. Bueno, vamos a intentar que no sigan en esa línea, ¿no? Es un equipo que se ha adaptado a la categoría más que de sobra y lo está demostrando. Entonces ahora, para ganarle, pues hay que hacer las cosas muy bien.
Ule Eivissa, Club Esportiu Europa, demà diumenge a les 6:30 a l'estadi de Can Mises i també a IB3 Ràdio. Tot a punt pel que fa a l'Illes Balears per mà futsal. L'equip d'Antonio Vadillo es desplaça demà cap a Hongria per jugar dimarts vuitens de final de la Lliga de Campions davant el Hikvik d'Ucraïna. Un viatge molt llarg i que es fa amb temps per tenir tot el dilluns per adaptar-se a la pista de joc i a l'entorn d'una eliminatòria molt més complicada del que sembla. Així ho veu el tècnic del Palma, Antonio Vadillo.
Un doble partido, eliminatoria, tenemos que cambiar el chip, tenemos que ser conscientes de que es un partido de a priori de 80 minutos, no de 40, y donde evidentemente pues nos van a obligar a a ver el Palma que estamos viendo últimamente, que creo que estamos en la línea correcta y que nos estamos acercando mucho al Palma que queremos ser para tener más opciones para pasar la eliminatoria.
En bàsquet, recordem que l'Estim Menorca torna a la competició amb moltes baixes. Ho farà la Selva Baixa al Pumarín davant l'Almerca Oviedo. A la Lliga Channel Azul, Marino tratarà de mantenir a partida de 7 l'imbatibilitat i liderat de la competició a la pista d'un Cajasol-Sevilla que passa per ser la pitjor defensa del campionat. I tancar mantenir, ja que des de les 12 juga a Bolònia la semifinal de la Copa Davis entre Espanya i Alemanya. Pablo Carreño i Jan Struff han romput les hostilitats. De fet, ja ha acabat el partit entre dos tenistes. Els dos números 2 d'aquest enfrontament en triomf del tenista asturià per 6-4 i 7-6, aixecant, en el cas del tenista espanyol, un 1-6 en compte al tiebreak. Per tant, primer punt pels espanyols. Ara, d'aquí uns minuts, jugaran els número 1, Alexander Zverev, i el mallorquí Jaume Antoni Munà. I si fes falta, després jugaria el doble, repetint el capità David Ferrer, la parella formada per Marcel Granollers i Pedro Martínez. Segons perquè siguin les 2:30, ho deixem aquí, però tornem a les 7 amb la prèvia del Villarreal, Real Mallorca.